Avui, a l'ofici de viure, creure o no creure. Elisabet Pedrosa, l'ofici de viure. Resava un eslògan dels autobusos de Londres de principis d'aquest any: probablement no hi ha Déu, així que deixa de preocupar-te i disfruta de la vida. Era la primera campanya ateística al Regne Unit, finançada amb donacions de contribuents anònims, i va ser tot un èxit. S'hi preveien recaptar uns 6.500 euros en només 2 dies. En van reunir 10 vegades més. La campanya, gestionada per la British Humanist Association, volia acabar amb la privilegiada posició de la religió a la llei, l'educació i els mitjans de comunicació. També a Washington es va posar en marxa una iniciativa similar als autobusos, amb el lema "Per què creure en un Déu? Sigues bo per la pròpia bondat". Vivim temps de crisi, també pel que fa a les nostres creences, mentre que alguns col·lectius es refermen en les seves profundes conviccions religioses, d'altres expressen el seu escepticisme respecte a les religions tradicionals, i també n'hi ha que s'han sumat a la nova espiritualitat. Explica el filòsof Francesc Torralba: fins fa ben poc, referir-se a la potència espiritual de la persona era propi del pensament confessional, però en el darrer decenni s'ha reivindicat aquesta capacitat humana des de perspectives agnòstiques, atees i religioses. Es defensa una espiritualitat sense Déu, al marge de les institucions tradicionals i dels òrgans de poder. Aquest fenomen, diu Torralba, és la constatació de la irreductibilitat de la condició humana a la pura i simple materialitat. Creure o no creure en un Déu superior és un dels debats més antics de la humanitat, explica Zygmunt Bauman en el llibre Temps líquids, que vivim en un món d'incerteses, on tot es fragmenta, i que és lògic que l'ésser humà busqui refugi en un Déu, en alguna cosa sobrenatural, i això és segurament el que passava també durant el caos del principi dels temps. I quan hi ha caos, l'únic consol és mirar al cel, buscar algun element sobrenatural que ens protegeixi i ens guiï, perquè, de fet, és això el que busca l'ésser humà. Avui, a l'ofici de viure, creure o no creure.
John Lennon. Déu és un concepte amb el qual mesurem el sofriment.
Bona tarda, sóc l'Armand Puig, biblista, i parlo en referència al programa Creure i no creure. Submergir-nos en una llum que ens consola. Preguntar amb sentiment de derrota, com si no hi hagués resposta per res. Trobar un recolzament fort en el moment del desànim, de l'angoixa, de la depressió. Protestar contra el mal del món, el món que fem els éssers humans, violència, guerra, fam, odi, malaltia, i el mal que ens supera, sobretot la protesta contra la malaltia i la mort. Donar gràcies pel fill que arriba, per l'infant que creix, per l'amic que trobes, per l'home o per la dona que estimes, que et dona escalf, per l'ancià o pel malalt, que et convida a la seva saviesa, pel pobre a qui parles i mires i coneixes. Embolicar-se amb el mantell de felicitat, o també, potser, de la fatalitat, del destí injust, de l'atzar incontrolable. Obrir el cor i adreçar-se a un tu que sempre t'espera, que et coneix pel nom, que t'espera quan has estat víctima de tu mateix i mires cap al cel buscant una esperança. Sentir-te un volcà de compassió. El feix de preguntes i sospirs, de recerca de sentit i de joia del retrobament, d'amor desconsolat i dolor inexplicable, de pau malgrat tot, la vida sencera, l'altra en majúscules. D'aquest, jo en dic Déu.
I per comentar aquestes aportacions i d'altres sobre creure o no creure, la filòsofa Begoña Román i el capellà Enric Canet. I farem un minut de meditació, 8:45 del vespre, amb el monjo budista Ricard Rutllant, i ens acompanyarà també l'Àlex Rovira amb el seu bloc de notes, i acabarem el programa amb els camins de la felicitat, aquesta setmana segons Sèneca. Recordem que tornem el dilluns 5 de gener, vigília de Reis, amb Som el que regalem, som a l'ofici de viure, eines pràctiques per al benestar emocional. Si voleu participar en el programa, 93-201-7474 o viure@catradio.cat.
La creència ens manté vius, no? Jo crec que és important, no?
Jaume Bord, terapeuta de Shiatsu.
Culturals, religiosos, que tots sabem, no? En respecte a aquestes creències, amb, jo què sé, amb déus, amb mites, en respecte a el que està bé, el que està malament, no? Jo crec que la veritat, com deia, ens semblava un conte, està dintre nosaltres mateixos, no? No tenim que buscar-la tant enfora, no? I llavors retomar aquest aspecte d'espiritualitat a nosaltres pot ser una via molt interessant, no? Per, de fet, creiem en nosaltres mateixos i en la nostra força interior, no? No fa falta d'entrada buscar, no? Aspectes que ens motiven externament.
Begoña Román, Enric Canet, bon vespre, benvinguts. Com prova el primer, el segon dia de l'any?
Bon any, bé.
El primer programa que fem a l'any i el segon dia, ja.
Sí, amb el primer el passem una mica de dormir la nit, quasi bé no haver dormit la nit, i per tant el primer dia autèntic és aquest.
I l'hem passat en fe?
Sí, en fe, que vol dir amb confiança en la humanitat i en el món.
Begoña, com ha anat aquesta entrada?
Molt bé, molt tranquil·la i amb molta esperança, que també té que veure amb les creences, no? Fer esperança i caritat, deien els religiosos catòlics, en les virtuts teologals. Doncs ja a mi m'agrada la idea de la fe, l'esperança i caritat, malgrat que no necessàriament hagin de ser virtuts teologals, sinó virtuts també cíviques, no?
Són dies especialment bons, diríem, per preguntar-se si hem de creure o no creure en alguna cosa?
Sí, jo crec que són dies de canvi del món, de refer el món, no? Vull dir que jo sempre he dit que els dies de Nadal, a vegades el que em sap greu, que no tornéssim una mica a tot el món de les Saturnals romanes, eh? El que passa que ho hem barrejat, aquest món de les Saturnals romanes, amb el món, diríem, a vegades excessivament maliflu, així tou, del nen Jesús i els pastorets. I en canvi, entre una cosa i l'altra, les Saturnals tenien un sentit molt més important, diríem, de refer, no? Tornava a néixer la vida, tornava a créixer el sol, tornava a haver-hi la possibilitat de repensar el següent any, no? Aquestes religions cícliques. A mi m'està bé en aquest sentit. A l'altre, a vegades em preocupa, eh? Vull dir que ens oblidem, ens tanquem amb el món dels pastorets i tampoc no és gaire bo.
Elisabet Pedrosa, L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Tenir consciència d'un mateix és tenir la capacitat, ni que sigui mínima, d'enfrontar-se amb l'enigma i el dolor davant de la mort, i per tant entrar al llindar de l'actitud religiosa. Es fa patent un jo que es preocupa pel seu futur i que sap per experiència que és caduc. Se sent por de la mort immediata, preocupació, tristesa o alegria per la immortalitat. No es preocupa pels plàtans i les formigues i es posa a dormir. Es preocupa pel sentit de tota la seva existència. Som els individus humans els que podem ser religiosos. Som els individus humans els que hem poblat el món d'objectes religiosos. Ens diu Javier Sàbada, a De Dios a la Nada. Necessitem creure en alguna cosa? Per tant, ja és alguna cosa que ve donada en nosaltres?
ineludiblement. O sigui, l'ésser humà es fa preguntes i no totes es contesten amb el criteri veritat-fals. Llavors, com que no totes es contesten amb el criteri veritat-fals, està l'immens àmbit de la creença i la fe. El que passa és que no podem monopolitzar la fe només per les religions. La religió és un tipus de fe. I a més, jo diria, i això me refrendaria amb Kant, la fe és un producte racional, una raó que se sap finita, que no pot contestar a totes les qüestions. Però hi ha moltes més preguntes sense contestar que les que hem contestat. I si em permets, el mateix Kant, que va impedir l'entrada de Déu en l'ètica per poder fer una ètica laica que no fos fonamentada en Déu, va dir al final de la seva gran obra, Ètica, raó, pràctica, Déu és gran sobretot pel que no ens ha permet saber. I entre les coses que Déu no ens ha permet saber, diu ell, està que Déu existeix. Perquè si sapiguéssim a ciència certa que Déu existeix, tothom es comportaria perfectament bé a la primera i per tant no hi hauria cap gràcia, cap valor moral a les nostres accions, no?
Sí, jo seguint amb el que diu la Begoña, nosaltres tenim un cervell que està adaptat a la subsistència, a la preservació de l'espècie, però no a poder respondre a les grans preguntes de l'univers. Les grans preguntes, a vegades ens creiem allò... Però jo no estic ni d'acord amb els ateus absoluts ni amb els creients absoluts. Jo estic en una situació intermitja amb la qual anem caminant. Però aquesta gent que diu, oh, és que no es veu... Bueno, és que hi ha tantes qüestions que tu no pots veure ni copsar perquè el cervell és enormement limitat amb la enormitat de l'univers, que em sembla que hauríem de ser capaços.
L'amor, no el veiem, tampoc, l'amor.
No.
Però gairebé tothom diu que existeix.
Oh, i tant. Sí. Per tant, el copsem i la justícia i la tendresa, no?
I grans, grans filòsofs ateus, com ara, per exemple, Nietzsche o Hume, defensen molt la fe en l'ésser humà, la fe en la humanitat, no? El mateix Hume, a mi m'agrada molt una frase seva, en el que, ho diré en anglès perquè rima, diu, reasons to live are reasons to believe. Les raons per viure són raons per a creure. Tu has de creure en tu, en la vida, en la humanitat, en una altra persona. Si no, no te llevaries. Per tant, la fe és inseparable de la vida.
Sí, jo crec que aquí hi ha hagut un problema i és la religió, que a vegades ho ha espatllat tot, en el sentit de que la religió ha intentat, en molts casos, i és veritat que l'ésser humà s'humanitza quan comença a entendre el sentit de la mort, o de dir, hi ha alguna cosa que em trenca amb la vida, però, i sobretot la religió cristiana, que és la que conec, ha estat tan lligada amb el més enllà que oblida que el fet de la creença és una cosa d'aquí. No? Jo crec que Jesús, estic convençut que Jesús no parlava de la vida del més enllà, parlava de la vida del més enquí, i quan estava parlant de la resurrecció estava parlant de la gent que tornava a viure aquí, no més enllà. Però a vegades els cristians hem estat tan preocupats i estan tan preocupats la gent amb què em passarà amb el més enllà que oblida que la realitat està aquí.
Això ho fa la por. Nosaltres vam parlar amb Raimon Pàniker, filòsof i teòleg, sobre la fe, i això és el que ell ens va dir sobre la fe.
Home, jo tinc la meva interpretació de la fe. El que a mi no m'agrada és aquesta classificació que es fa. Vostè què és? Budista, cristià, el que sigui. Jo sóc una mica tot. I no jugo amb aquest joc. La fe ja no podria viure. Però la fe és un don gratuït. Se'ns dona a tots. No hi ha ningú que no tingui fe. El que passa és que l'interpretem d'una manera o d'una altra. Per això jo faig la diferència entre fe, que jo utilitzo les paraules, que no tinc altra cosa, entre la fe i creença. La fe la té tothom. Tothom té fe. Tothom crea en alguna cosa. Però després, com ho interpretem i que som éssers culturals, ho interpretem a la nostra manera. I aquesta és la creença. Les creences són diferents, són contradictòries, són a vegades molt divergents. Però de fe tothom en té.
Goethe. El tema més profund de la història del món i de la humanitat, el que la resta se subordinen, segueix sent realment el conflicte entre la incredulitat i la fe.
Avui a l'Ofici de Viure, parlant de creure o no creure amb Enric Canet i amb Begoña Román. Fe tots en tenim. En tenim per por...
Jo crec que tots en tenim de fe. Una altra cosa és que aquesta ens serveixi per davant de la por. De la por de la mort, de la por de la vida, de la por de la subsistència, de la por de la felicitat, tot això. Però una cosa és que ens tanquem i que la nostra fe simplement la projectem amb això, i una altra, el fet de la fe, i hauríem de saber-lo separar.
Jo crec que aquesta és la vessant que a mi menys m'interessa, no? La de creure per por. Perquè, a més, és molt fàcilment atacable, i quasi tots els tractats de teologia que han sortit es basen en això, no? En mentides útils, amb la por a acceptar la nostra vulnerabilitat. Jo crec que m'agrada més el creure perquè no pot ser absurd. O sigui, un creure perquè ha de tenir sentit. M'agrada més aquesta vessant interpretativa.
Per buscar aquest sentit a la vida, que
sí,
dèiem.
Sí, perquè seria absolutament injust que s'humiliats i ofesos, que no sents innocents, per dir-ho amb terminologia més de la nostra tradició judicristiana, els que mereixen ser feliços no hagin estat, els que són feliços i no ho mereixerien perquè ha fet molta maldat. Si hi ha un desig també de justícia que quedaria malmès si no hi hagués una esperança de que tindrà sentit. No dic de que tindrà reparació, però que tindrà sentit, no? I per mi això no té res a veure amb la por. Té més a veure amb la consciència de que jo no li trobo la resposta, però això no implica que no l'hauria de tenir. No?
Però això implica també aquesta voluntat o aquesta creença en la transcendència, no? I en que...
Sí.
Bueno, jo crec que transcendència tots la tenim, no? La transcendència és sortir de nosaltres mateixos i sortir de la nostra realitat, malament d'aquell que queda tancat en la seva pròpia realitat. Aquesta transcendència la pots fer i l'has de fer amb els altres, això és evident, i el lligam amb els altres. I una altra transcendència que va lligada amb aquesta, perquè amb això que diu la Begoña hi estic totalment d'acord, amb el sentit de que la nostra espiritualitat ha de ser una espiritualitat que et lligui amb la realitat del món i amb la realitat dels que pateixen en el món i la realitat del cosmos i de l'univers, no? I no quedar-te amb tu, i llavors que tota aquesta realitat algun dia tindrà un sentit, perquè, bueno...
De fet, una de les crítiques que es fa a l'Església Catòlica és que s'ha allunyat d'aquesta realitat tan quotidiana i tan...
Sí.
Sí, s'ha allunyat i a més s'ha institucionalitzat en excés, i nosaltres estem en una època de desafeccions de les institucions, no? Llavors, la crisi de les institucions eclesials, per d'una manera, no implica la crisi de la religió ni de la espiritualitat. Crec que tornen a sortir, són com guadianes que van buscant les seves vies d'escapament, no? I sens dubte que la nostra, això ho va dir molt bé el Mardones, un bon teòleg que va morir fa un parell d'anys, l'espiritualitat del segle XXI serà igualment espiritual, i hi haurà religions, el que passa que no tindran l'estructura de poder que fins ara han tingut i durant molts segles.
Zygmunt Bauman. Més que una politització de la religió, no importa si la musulmana o qualsevol altra, estem assistint a la religionització de la política, on a la confrontació d'interessos se li dona un caràcter apocalíptic. If you wanna be my friend,
you want us to get along. I ens trobem en un moment en el que d'alguna manera es parla d'una crisi espiritual, deies tu, com seran les religions del segle XXI, no? Però que d'alguna manera hi ha una crisi de fe en molts sentits, no?
Sí, jo crec que hi ha una crisi de les institucions religioses, perquè ara sembla com si l'islam no tingués crisi o el budisme no tingués crisi, i el tenen quasi bé com l'església catòlica, que déu-n'hi-do.
És com més evident, no?, la crisi
sí,
de...
perquè és la que vivim, i clar, cada vegada et colpegen aquestes manifestacions a la plaça de Colón de Madrid i coses d'aquestes que et deixen de pena.
I en tot cas es diu que a missa hi va poca gent. I estem parlant de...
Sí, hi va haver poca gent, que era aquell capellà que de Cuba, que una vegada li van dir, escolti, això amb els començaments de la revolució li deien, i quan dintre de 20 anys no hi hagi aquesta gent, qui hi haurà? Diu, hi haurà gent de més de 60 anys que seguirà venint. I, clar, no sé per què, però n'hi ha molta menys, però encara hi ha gent que hi va. Però bueno, això evidentment és una cosa que anirà passant cap a un altre cantó. A mi em preocupa més tota aquesta gent que d'aquesta espiritualitat es tanca en el seu món i fa el seu propi misticisme per una vida feliç de si mateix i oblidant la transcendència. Precisament és allò que t'obre cap als altres el que és més important, i i t'implica amb els altres i no tant amb tu.
Sí, jo crec que reduir l'espiritualitat a una qüestió de consciència i de monòleg interior és molt empobridor, és molt empobridor, perquè al final podem tenir unes, diguem-ne, una dimensió tan solipsista que és, arriba a ser narcisista la relació amb això que anomenarem transcendència. De tota manera, primera transcendència no significa no necessàriament Déu, pot haver una transcendència en la naturalesa o en la humanitat, en el futur de la humanitat, no?
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
Comprar amb les targetes Visa de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Visa de Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
El Reial Club Deportiu Espanyol us desitja bones festes i un bon any nou. Pels pericos, el 2009 segur que ho serà, perquè tindrem un estadi nou. Mirem el futur amb optimisme. Comptem amb tu. Reial Club Deportiu Espanyol. La força d'un sentiment.
Catalunya Ràdio.
La fem entre tots.
Hem arribat a 9:15 del vespre. Ricard Rullan, benvingut.
Hola, molt bona nit.
Què ens diu el budisme sobre el fet de creure o no creure?
Bé, el Buda no era gens dogmàtic ni tampoc proselitista. Sempre la gent, quan se li adreçava, li feia una qüestió, li qüestionava alguna cosa, i llavors ell responia segons la seva pròpia experiència. Però ell sempre enfatitzava el fet de que tot el que ell deia era important que la persona que ho escoltava ho analitzés, ho reflexionés i ho medités, no? Per veure aconseguir la pròpia experiència, la pròpia realització d'allò. En aquest sentit, el Buda era un guia que expressava la seva pròpia experiència i llavors depenia de cadascú de veure-ho, si era real o no era real, si era una cosa útil o no era útil, llavors practicar-ho o no practicar-ho. És a dir, mai imposava res per fer cega, ni tampoc perquè volia tenir seguidors, sinó que senzillament havia obtingut una realització i la mostrava als altres i la forma d'aconseguir-la. Però depèn de cadascú el fer-ho o no fer-ho.
Doncs escoltem la primera meditació de l'any.
Sí, començarem doncs desenvolupant aquestes tres savieses: la d'escoltar o aprendre, la de reflexionar i de meditar. Comencem amb una esquena recta, el cos còmode, tranquil i relaxat, i llavors la motivació. Sí? Tota la meditació que fem la farem per beneficiar tots els éssers. Llavors, amb molta tranquil·litat, enfocar la ment, emplaçar-la molt clarament, sense distracció, en el nas. En aquest punt, observem com l'aire entra i surt per al nas, molt tranquil·la i còmodament. Fes-ho amb comoditat. Fixa-t'hi bé. Observa. L'aire va entrant i va sortint. Molt tranquil·lament, tu et vas enfocant, observant. La teva ment es va tranquil·litzant amb la entrada i sortida de l'aire mentre tu observes. Llavors pots desenvolupar aquesta saviesa innata. L'ha d'aprendre. Tu pots aprendre seguint els llibres, ensenyances, moltes coses, inclús per la contemplació de la naturalesa. Llavors pots reflexionar i analitzar sobre aquests fenòmens que has après. També pots analitzar sobre les teves pròpies emocions, aquelles bones, aquelles dolentes, i analitzant els seus resultats, quines et faran bé, quines faran malament a tu i als altres. Llavors, meditant en això, pots començar a realitzar les bones emocions i eliminant les dolentes, totes aquelles que et poden perjudicar. I tot això ho treus gràcies a la teva saviesa, per benefici de tots els éssers.
Gràcies, Ricard. Tenim tot el cap de setmana per meditar.
Sí, i tot un any, ja, no?
I tant. I tant. Bon cap de setmana i fins dilluns.
Bon cap de setmana.
Feu podcasting amb l'Ofici de Viure.
Si voleu escoltar qualsevol programa endarrerit o de la temporada passada, podeu anar a catradio.cat. Cliqueu damunt Programes AZ i seleccioneu els programes que més us interessin.
Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure.
A internet, ara mateix, teniu més de 170 programes de l'Ofici de Viure a la vostra disposició. L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional. Elisabet Pedrosa, l'Ofici de Viure.
I avui a l'Ofici de Viure, parlant de creure o no creure amb l'Enric Canet i amb la Begoña Román. Ens recordem de Déu només quan trona? Per dir-ho d'alguna manera, eh? Quan tenim problemes, quan patim... Quan...
Sí, jo crec que la pregunta per el sentit... La tendència és a fer-nos-la quan tenim això, problemes, dificultats, i també hauríem de ser capaços d'entendre la nostra finitud i la nostra petitesa quan hi ha aconteixements meravellosos, no? De joia, de comunió, de... Llavors, això som capaços d'explicar-lo pels nostres esforços. Som capaços d'explicar-lo tot humana i racionalment, quan hi ha coses que són senzillament d'emoció. Quan tu veus una bellesa en la naturalesa o la bellesa d'un naixement d'una criatura, tot ho expliquem genèticament, científicament. No, també hi ha motius ahí
perquè potser busquem el miracle, no?
Sí, busquem
la resolució
màgica. Jo crec que clar, estic convençut que estem en mans de l'atzar. L'atzar marca jo no crec que les coses estiguin predestinades, sinó que estem, i hi ha molta gent que no hi creu, encara que després digui que sí, però perquè després té por del que pugui venir, no? I davant d'aquesta incertesa del present, d'aquesta intempèrie que ens col·loca la vida, desitgem algú que no sigui a l'atzar, algú que realment pugui dominar l'atzar i ens pugui fer anar per on a nosaltres ens vagi bé, perquè nosaltres som incapaços. Davant de la nostra limitació busquem la salvació d'algú.
I la solució per on ha de venir?
Bueno, jo, a mi no m'agrada especialment aquesta relació una miqueta mercantilista amb la transcendència, no? Amb un ésser que li podem posar el nom que vulguem, no? De dir, jo et prego i tu què em dones. En aquest sentit, hi ha hagut religiositats interessants, com per exemple la de l'hedonista Epicur, no? Eren referents morals els déus, però no eren providents. És a dir, no vetllaven, ni es preocupaven, ni es donaven, ni es castigaven, ni res d'això. Eren senzillament referents morals. És a dir, éssers als que admirar perquè sabien viure divinament.
De fet, la religió el que ens ha donat ha estat referents. Una altra cosa és després si s'ha castigat o no, si es complien o no els referents, però ha estat unes pautes de conducta, no?
Sí, el 90% com a mínim de les morals històricament existent han estat religioses. No ens han educat, ara ho comencem a fer, per a acceptar que la darrera autoritat moral és un mateix. El que passa que això va alhora lligat a que un mateix no pot contestar totes les preguntes. Per això aquí, quan a Catalunya i a Espanya s'ha separat l'educació ètica, l'educació religiosa, ja es va cometre un greu error. Perquè sembla que l'ètica és atea i la religió immoral. I no té res a veure amb això. Jo crec que l'ètica no necessita d'un Déu per a fonamentar-se, però sí de fer en l'ésser humà. Jo he de creure en l'ésser humà, si no faria absolutament res, i en un compromís amb la humanitat i el seu futur, si no faríem absolutament res, no? És ateus. La majoria d'ells han fet grans obres a nivell, per exemple, filosòfic, no? Nietzsche, Sartre, perquè era una gran fe en la humanitat. I aquest era, entre cometes, el seu Déu.
Sí, jo crec que no... Que separar l'ètica de la religió... La religió t'implica
amb un comportament humà. És impossible que tu et separis, no? T'implica amb la humanitat i amb els que tens al voltant, no? Llavors, de cap de les maneres podem separar-lo. I estaria d'acord amb el tema dels ateus, que creuen més del que ens semblen, no? Creuen, jo crec que també els cristians el que creiem i hem de creure és amb la humanitat d'entrada i amb l'absolut valor de la humanitat.
També hem parlat amb Victorino Pérez, que ell és teòleg i és filòsof, és estudiós de l'obra de Raymond Paniker i a més és autor de Dios, Hombre y Mundo en Raymond Paniker, publicat per Herder. Li hem demanat al Victorino Pérez què és Déu i ens ha dit això.
A Cintra, Dios es amor. Y a Cestras, se puede decir de alguna manera, Dios también es amor. En esa profunda relación con la materia y con la conciencia que somos los seres humanos, y esta imagen de Dios yo creo que puede responder a un mundo que ya está aburrido de esas trascendencias tan absolutas, que Dios resulta tan lejos. La gente, yo soy de Galicia, la gente del pueblo, ¿cómo lo soluciona? Pues mira, Dios está muy lejos, los que están cerca son los santos. ¿Y a quién le rezo? A San Antonio, a la Virgen del Carmen, que para ellos no es la Madre de Dios, sino es la Virgen del Carmen, que es completamente distinta que la del Perpetuo Socorro. Es decir, esa cercanía es la que teníamos que tener con la realidad divina. Para la
muria. Jo, això m'ha recordat, això amb la meva tradició cristiana, o la que jo he vist, és aquesta proximitat que Jesús tenia amb Déu. Però un Déu que no li va salvar, no li va treure de la seva conflictivitat i dels seus problemes. No? Jo crec que Jesús, que era una persona totalment àcrata i no té res a veure amb el Vaticà, és totalment antagònic al Vaticà, i era una persona totalment lliurada als altres i era pròxima, i era una persona gens misògina, per exemple, i gens distant, i gens, sense cap por a la contaminació. Era una persona que Déu el tenia com un referent, però que no li solucionava els problemes. I davant de la situació de les persones, quan parlem dels miracles de Jesús, no eren uns miracles de solucionar els problemes de les persones, eren les persones que se solucionaven els miracles, la vida, davant de la confiança amb aquest Jesús, i Jesús amb la seva confiança absoluta amb aquell Déu que era capaç de marcar la història.
Què li demanem a Déu? Quin és el Déu que volem? El Déu o allò que nosaltres creiem, d'ordre sobrenatural?
Jo crec que ja ens trobem amb problemes de llenguatge, no? Des del moment en què tenim molt bones postures atees i agnòstiques, i diria, jo a Déu no li demano res, intentaré desenmascarar-te qui és Déu, que és fruit de la por, de l'engany, etcètera, etcètera. Jo no diria què li demanem a Déu, no? O sigui, efectivament sí que hi ha gent que li demana doncs lo de sempre, no? O deixar-li com està, o que no hi hagi malalties, però en línies generals la relació més profundament religiosa no crec que tingui que veure amb demanar, sinó demanar coses, sinó jo crec que en últim terme té que veure amb ajuda'm a poder viure això amb dignitat. O sigui, per mi acaba sent una relació molt d'ètica, d'ajudar a enfrontar-me a les circumstàncies adverses amb dignitat, i ajuda'm a sorprendre'm de les meravelles acceptant la meva petitesa, no? Jo crec que la gent profundament religiosa, veritablement religiosa, no entra en circumstàncies de tipus mercantil, no? De què li demanem. Perquè quan entres en demanar-li coses a Déu, doncs sí que se fa servir com una mena de superstició de superstició de tota la vida primitiva, en què si li demanes que plogui, plourà, no? Però arriba un moment en què jo crec que la religió més...
Però
diguem,
es demana que plogui,
sí,
cony.
Sí, sí, i es demana que guanyi el Barça. Home, ara ho tenim, jo, Déu és deu ser del Barça, ara. No ho sé, jo crec que sí que demanem, però els veritables, com deia la Begoña, els veritables místics de totes les religions, perquè els místics, quan llegeixes sobre els místics, tots conflueixen, els jueus, els musulmans, els cristians, els budistes i tal, amb una mena d'unió i transcendència total entre el jo i el món. I a més són gent amb un comportament ètic molt profund, pensem en Teresa d'Àvila, que tenia un comportament ètic molt profund, i que lligava aquesta realitat, diríem, d'un Déu que no sabem què és, perquè quan llegeixes Santa Teresa d'Àvila, que mira que tenia una teòrica profunda, però es passa en molts moments d'uns dubtes i de dir allò de noche iremos de noche, no? Vull dir, mai en una nit de la vida de no saps ben bé què, però que et deixes anar amb una força que t'uneix tu amb el món, no?
També el Victorino Pérez, que ja ho dèiem, és teòleg i filòsof, estudiós de l'obra de Raymond Paniker, ens ha dit que la inquietud espiritual que sentim cal omplir-la amb el sentit de la profunditat de la vida.
Entonces yo creo que a veces el problema del diálogo con el mundo contemporáneo es problema de qué Dios hablamos y cómo confundimos definiciones dogmáticas o incluso confesiones de fe con creencias. Es decir, la tuya y la mía, la de algunos oyentes y la mía o la de Raymond Paniker, pues podemos tener diferentes creencias y sin embargo ser capaces de encontrarnos en algo que para mí es quizás lo más fundamental, que es vivir la realidad en profundidad. Uno de los mayores problemas para mí del mundo contemporáneo es la superficialidad.
Què en penseu del que hem escoltat?
El Paniker deia molt bé que ell distingia i trobava molt afortunada la distinció entre fe, que tothom en té, i les creences, que ja entraríem en les etiquetes de l'islam, del catòlic o del jueu. Jo crec que en el nostre món també etiquetem molt a la gent, no? I quan un diu, jo sóc creient, ja, que creient, però creient tothom té una fe, no? I a més a més, dintre dels cristians estan una sèrie de gent que no té res a veure amb els legionaris de Cristo, ni res a veure amb l'Opus, ni res a veure amb les de comunitats de base o les dones de l'Església. O sigui, jo crec que acceptar la pluralitat del fenomen religiós és tot un repte.
La pluralitat i la desafecció, perquè hi ha molta desafecció. És a dir, creure, preguntes, parles amb la gent, creients, ho som tots, diríem, tots creiem, busquem aquesta transcendentalitat, aquest sentit, però en canvi hi ha molta desafecció.
Sí, però jo ho veig positivament, eh? Jo ho veig positivament, perquè és una recerca de l'essència, eh?
Sí, sí, i a més, és que precisament Jesús va ser assassinat perquè es va posar en contra del poder religiós. El poder religiós sempre assassina, eh? Vull dir que això sempre ha passat. La religió a vegades vol marcar unes normes. A mi sempre em fa gràcia això quan diuen és que no pot ser que els bisbes marquin normes per als que no són creients. I també pels creients, el que ells pensen de les seves coses sobre la moral que ells tenen. A mi moltes de les coses em semblen totalment antievangèliques. Vull dir que ja m'està bé que no han de marcar les normes per als no creients, però també per als creients, eh?
Es marquen normes.
Sí, sí, es marquen les que...
I és bo que s'estan extralimitant? S'han de marcar? S'ha de dir, doncs, és ètic o reprovable de determinades actituds, sigui d'homosexual, sigui de qui sigui? Això és el paper?
Jo crec que ha de dir que no pot ser que assassinin gent a Gaza, que sí que s'han de marcar amb les grans línies ètiques de la vida i de la dignitat de la humanitat. Les altres coses no s'hi han de posar, i abans ho ha dit la Begoña, que el més profund és que ajudin a que la gent formi la seva pròpia consciència. I ja està, i ja la gent farà. La gent és més bona del que sembla, i sembla a vegades que tots siguem dolents i que ens hagin d'ensenyar la bondat. La bondat la podem anar fent sortir de nosaltres mateixos si treballem la consciència.
Jo afegiria, a més, que com que històricament les religions han marcat la moral, ho volen continuar fent. I és molt important que sàpiguen distingir la moral que ells proposen, que és una moral de cosmovisió, d'una proposta determinada de vida, que només serveix per la gent que la vol acceptar. Per tant, només poden donar consells. I quan se'l demanen? De distingir d'aquelles altres normes que són cíviques, que són mínimes, que són per a qualsevol persona i que són exigències morals. Les religions no poden anar en contra d'aquells mínims morals. Han d'incloure'ls. I per tant, només poden donar consells una vegada la gent s'ha apropat a demanar-les. I la millor manera de que la gent segueixi els seus consells és precisament que entenguin què és consell, que no poden imposar. I en aquest sentit, aquests dies que estem veient com determinada religió està fent una sèrie de, diguem-ne, de borrar fronteres entre Estat i Església, doncs està donant molt mal exemple i dona vergonya a les persones que estan més a favor d'una determinada religió que una altra, perquè no és això el que ens representa com a religiós, l'exclusió i la imposició a tots de la nostra cosmovisió determinada, no? I això costarà perquè és històricament resistent, no? El voler limitar el teu poder.
I paral·lel a tot això que estem parlant, apareix un altre fenomen, que és aquesta nova espiritualitat que d'alguna manera parla d'uns valors a vegades comuns, a vegades no, però que cada vegada aconsegueix gent que s'hi sent més propera, no?
Jo l'espiritualitat que m'encanta, i és potser perquè estic en una ONG, és l'espiritualitat de tanta gent que s'aboca al servei dels altres i al servei de les causes, no solament de les ONGs, que a vegades hauríem de dir moltes coses també de les estructures de les ONGs, sinó en general de tota aquesta gent que s'implica amb la millora de la qualitat de la vida, i amb aquesta hi crec totalment.
Jo crec que és molt important no caure en els extrems del fonamentalisme, que és anul·lar la raó deixant tot el lloc a la fe, i l'altra opció, que és la sectària, igualment fonamentalista, però que és esotèrica, no? De cadascú que cregui en el que cregui. Bueno, ha d'haver un criteri per discernir què tipus de fe són molt respectables malgrat que no siguin les meves, què tipus de creences són respectables malgrat que no siguin les meves, i què tipus de creences són absolutament incíviques i que hem d'apropar-nos per entrar en un diàleg amb ells i dir això no ho podem respectar perquè això és irracional.
I creieu en un canvi del món a partir d'un canvi de la consciència, com es diu des de aquesta nova consciència? És a dir, el canvi del món comença pel canvi de la consciència d'un mateix?
Jo crec que sí, bueno, però això ja és tan antic com... Vaja, segur que l'Evangeli parla de la metanoia, no? De la conversió, no? Convertiu-vos i cregueu, no? La conversió interna. Evidentment hem de convertir-nos, perquè tal com anem en el món, això de la crisi ha estat una pura cop de coet d'una cosa més profunda, que és que si seguim així, enviem-ne el món a Norris, no? Perquè, bueno, ha de sortir de la consciència la transformació de la humanitat.
Sí, jo crec que és una qüestió de consciència. El que no estic d'acord és que sigui una qüestió només d'una determinada consciència. O sigui, jo sempre defensaré el dret a la dissidència, i les religions això ho han portat sempre molt malament, no? Sempre ha acabat en cismes. Jo crec que la consciència és l'últim tribunal, però és una consciència que enraona en un lloc que sempre serà benvinguda. En aquest sentit, qualsevol institució religiosa té un equilibri malabar entre l'acolliment i la hospitalitat i alhora la hermenèutica, la dissensió, i això costa d'entendre, però crec que és el que li dona vida a estar-hi al dia en les qüestions religioses.
I quan veurem una renovació en aquesta línia?
Bueno, no sé. I l'esperança
és l'últim que es perd.
Sí, bueno, jo sempre diem, fa un any, van fer els 40 anys, no?, l'any passat, dels 40 anys del Vaticà II, i dèiem, tant de bo s'hagués complert perquè no, han passat 40 anys però no s'ha fet gran la criatura, és a dir, la van matar abans d'hora, no?
No perdrem la fe en que això pugui passar.
Jo crec que en la humanitat, jo hi crec en la humanitat, i hi ha petits moments que vas veient que les coses es van fent. No crec en que el món sigui bo, això, la bondat del món, no. El món de per si està barrejat de crisis i de dolors i de bondats, no? I jo crec que sí que finalment la bondat anirà endavant. Qui ho veurà, no ho sé, jo no.
Aviam, és que jo crec que l'optimisme és un deure. Sí. No faríem absolutament res si no creguéssim que és per a bé.
I el problema és quan s'ha cregut que qualsevol cosa hauria arribat a fer el regne de Déu a la Terra, i això és la realitat de moltes casos, diríem, del marxisme, de molts moments històrics, dels mil·lenarismes, de dir, ara amb això acabarem fent la situació bona. No, és impossible, sempre acaba passant i hem de seguir avançant.
Si més no, hem de treballar i actuar una mica per tenir el nostre petit i propi paradís, i amb optimisme i esperança
Sí, el que passa
compartir-lo.
Que sí, perquè no es podem dedicar en l'era global a conrear el propi jardí, només. Si el jardí del món no està cuidat, el teu jardí no funciona. Però, efectivament, comença pel teu jardí.
Ens quedem amb aquest missatge. Begoña Román, Enric Canet. Creure o no creure, hi ha un gran i llarg camí en aquest sentit. Gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Gràcies i bon any a tots.
Bon Nadal.
I no podíem fer l'Ofici de Viure sense l'Àlex Rovira. Bon vespre, Àlex, i bon any.
Molt bon vespre i molt bon any, Elisabet.
Com ha anat aquesta entrada d'any?
Bé, molt bé. Plàcida, que no és poc. I content d'estar aquí. Què més es pot demanar una entrada d'any podent estar d'aquí amb vosaltres avui?
L'Àlex Rovira és un home de fe? És un home que necessita creure? Té unes creences profundes?
Sí, jo diria que sí. Evidentment he tingut el meu escepticisme a diferents moments de la vida, sobretot quan les bufetades han sigut fortes, però jo crec que quan et mires la vida en perspectiva i fas una visió global i intentes donar-li un sentit, sense digue-li la fe, la confiança, l'esperança, ben poques coses faríem. Penso que és molt important posar confiança en les coses que val la pena. I després, doncs, més enllà d'això, doncs, evidentment jo he tingut una formació de base cristiana i crec que hi ha coses molt importants. També s'ha de desgranar el gra de la palla, no? Però, diguéssim, en l'església de Crist, no en l'església de Pere, en l'església del mestre, jo crec que hi ha coses molt interessants. Si més no, per meditar-hi, per qüestionar-les i per veure per tu mateix fins on et porten.
I què ens ha portat avui al seu bloc de notes, l'Àlex Rovira?
Doncs mira, Elisabet, un apunt breu. Com que ha començat l'any i penso que és important aturar-nos a pensar. En aquests moments potser val la pena fer un balanç. La meva proposta del bloc de notes d'aquesta setmana és tan senzilla com dir, bé, doncs la vida passa, moltes vegades no tenim temps de tornar-nos a escriure. Penso que l'exercici de l'escriptura és molt important. Escriure és escrivar, és a dir, és desgranar el que val la pena de lo que no. I la proposta d'avui és molt senzilla. Potser valdria la pena, ja que comença l'any, doncs agafar, igual que hi ha moltes persones que seguim l'ofici amb en Ricard, fan la seva estona de meditació diària o fan la seva estona de reflexió, també hi ha qui fa el seu diari, els seus apunts. Doncs l'exercici seria, per què no fem un balanç del que ha estat aquest any? De les coses que hem après, un inventari d'allò que vam nosaltres, que l'any passat no hi era, però que al llarg d'aquests 12 darrers mesos hem incorporat, que hem après a nivell de coneixements mentals, a nivell d'emocions, que hem après a fer amb habilitats, que hem après espiritualment, a les quatre dimensions essencials. També, de cara al proper any, a què hem de renunciar, què cal despedir, què cal que fem dolç. No només tenen que ser pèrdues reals que haguem tingut, potser de persones estimades o de situacions, sinó també de qüestions internes, que és allò de mi que m'agradaria regenerar, renovar, escriure-ho, analitzar-ho, veure-ho. També un tercer bloc seria visions i projectes, cap on volem dirigir la vida, què és el que ja no volem, com ens imaginem en aquest mateix dia, just d'aquí un any, quina és la visió que tenim, intentar construir una visió ben definida, fins i tot amb els colors, amb els olors, amb les sensacions, com estarem, com serem. Ja hem parlat moltes vegades de la visió, però és un exercici interessant. I després, potser un altre punt seria què hem d'invertir, perquè tot això, tot el que hem après, tot allò que hem de renunciar, tota aquesta visió de futur, què hem d'invertir en temps, en energia, en emocions, perquè aquests projectes, amb tot el que portem ja al damunt, es puguin concretar. Seria senzillament un aturar-se a escriure, perquè després l'any que ve ho podem agafar i ho podem revisar i veure cap on hem anat, i potser ens sorprendrem molt de veure que coses que vam escriure potser sense massa confiança o massa fe, doncs s'han realitzat i altres no. En qualsevol cas, és un exercici que trobo que val la pena fer-lo, que costa poca estona, però que és molt interessant perquè ens fa descobrir qüestions importants de nosaltres mateixos.
L'Àlex Rovira ja ha fet aquests deures?
Sí, jo tinc el costum de fer-ho cada any, ja fa molts anys. Em ve de gust, i si no em ve de gust, doncs ho faig igualment. Però aquest any m'ha vingut molt de gust perquè ha estat un any ple d'experiències molt intens i ho necessitava. I seguiré, perquè també en la llibreta on crec que uns repunts per compartir aquí en aquest espai que ens trobem, doncs es anirà farcint també els pròxims dies d'algunes idees d'aquest balanç de l'any.
I el que és encara més important, funciona el fet de concretar sobre el paper els nostres propòsits d'alguna manera?
Mira, jo crec que funciona més que si no ho fas. Això és com tot, no? Si més no tens un suport físic que et permet... Clar, perquè la memòria és molt selectiva i es queda amb allò que li interessa. Quan tu poses les coses per escrit, prenen valor... Això és com les fotografies, no? Per posar un exemple, les fotografies dels teus fills quan són petits i quan passen els anys i les veus t'emociones, no? I a més s'obre la porta, la finestra de records, d'emocions, de sensacions, d'experiències que havies oblidat, però que aquella imatge t'aboquen. Encara que només sigui pel valor històric que pot tenir que d'aquí 5 o 10 anys o 20 anys mirem aquest full i veiem com vivien en aquell moment, jo crec que ens pot provocar algunes emocions interessants. Crec que
doncs,
val la pena.
Doncs,
i a més,
ens hi posarem.
Funciona, eh?
Ens hi posarem. Gràcies, Àlex.
Molt bé, Elisabet, una forta abraçada.
Un bon recorregut en aquest any que se'ns presenta.
Exacte, bon any i bona vida.
I acabem amb els camins a la felicitat aquesta setmana segons Sèneca. Ens va dir Sèneca, va escriure sobre la incertesa: no siguis desgraciat abans d'hora. Tal vegada aquelles desgràcies que vas témer com a imminents potser mai han d'arribar i el cert és que no han arribat. No sé per què els mals ficticis causen una més gran pertorbació. Els veritables tenen la seva pròpia mesura. Però el producte de la incertesa s'allibera de la conjectura, de la fantasia de l'esperit atemorit. Pondera l'esperança i el temor, i sempre que la decisió sigui del tot dubtosa, decideix-te al teu favor. Confia en el que més t'agradi. Acolliu i abraceu la incertesa en aquest any que just hem començat. Ens retrobem dilluns a l'Ofici de Viure.